L'Empenta.
Cinc minuts i arribarem a 11:45 del matí. Continuem a la segona hora i us hem de preparar una estrena. És una nova secció, es diu L'Empenta, i ens la portaran cada 15 dies, els dimecres, l'Èlia Gran i l'Alba Teixidor. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia, Sergi.
Expliqueu als oients què us porta a portar-nos aquesta secció al programa i de què tracta.
Bueno, avui us portarem la primera edició d'un programa que tracta sobre joves emprenedors de Sant Cugat que, tot i els temps de crisi que corren, han decidit començar el seu propi negoci. La seva empresa.
Quin és el cas d'avui que ens porteu?
Avui tenim el grup d'arquitectes MDT.
Són un grup d'arquitectes que, just sortir de la facultat, van crear la seva empresa, ja que en temps de crisi es veien una mica difícil inserir-se al món laboral.
Sí, sí, es van inventar una fórmula d'empresa on hi haguessin poques inversions i despeses i apostant per un negoci sense intermediaris, i així han aconseguit portar a terme diversos projectes arquitectònics. Us presentem en Sam Sánchez, l'Eva Pérez i en Jaume Salvador. Hola, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia.
Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Doncs, per començar, ens agradaria... Quins projectes heu aconseguit fer des que heu obert el despatx? Com han sigut aquests inicis?
Bueno, principalment vam obrir el despatx perquè ens va arribar l'encàrrec de realitzar un club de tennis i pàdel a la localitat de Piera. I llavors va ser una miqueta l'incentiu per tirar endavant tot el que és obrir l'empresa, ficar-nos en tot el tema de gestió administrativa per obrir, no? Poder fer-nos càrrec de les despeses que ocasionava i així poder tirar endavant. I a partir d'aquí, pues, un parell de casetes unifamiliars, típiques, algun interiorisme, algun local comercial, alguna llicència d'activitats, cosetes petites que ens van donar ingressos.
Aleshores, heu tingut un inici una mica poc freqüent, no? Teniu un projecte abans de tenir la vostra pròpia empresa.
Correcte.
Sí, exacte.
Perquè fa menys de 2 anys que vau començar, no?, amb una oficina Mirasol.
Sí.
Sí, des del principi vam començar una oficina que estava a una casa particular, perquè des del principi sabíem que si les despeses eren molt grans no podríem continuar amb el despatx. Llavors vam decidir que intentaríem reduir les despeses al màxim possible i per això vam començar amb l'oficina dins d'una casa, i això ens ha permès que inclús en els moments més difícils, quan no hi ha gaires ingressos, que podem continuar.
Quines són aquestes mesures que has esmentat per reduir despeses?
Per reduir despeses, bàsicament, el que necessitem és eliminar els gastos que són innecessaris. Això, per exemple, és el tema del local. El local és una inversió molt gran per un despatx. Cada mes són molts diners. I també en molts despatxos es gasten molts diners en buscar tercers que facin coses que ells mateixos poden fer. Per exemple, en un edifici, que alguna estructura o les instal·lacions, moltes vegades es busca una persona fora del despatx per fer-ho, i això és una despesa gran. I l'arquitecte, com a llicenciat en arquitectura, té les capacitats per fer-ho, això.
Sí, el que heu fet ha sigut, d'alguna manera, eliminar intermediaris.
Exacte. Nosaltres intentem ocupar-nos de tot el que les nostres competències ens permeten. Llavors, com que estem capacitats per realitzar totes aquestes coses que ha comentat el Sam, intentem fer-les, ja que les capacitats les tenim. I així ens estalviem problemes de comunicació, gastos extres, etc.
Ostres, i sent tan joves i haver començat la vostra pròpia empresa, diguéssim, us haguéssiu imaginat, primer de carrera, per exemple, que acabaríeu així?
Bueno, clar, primer de carrera era complicat, perquè el món laboral era completament diferent. Hi havia més ofertes a la borsa de treball de la universitat que arquitectes érem a la universitat, amb la qual ens esperàvem un futur professional molt pròsper. Clar, a mesura que anàvem acabant, anàvem veient com això anava disminuint, no? I com altres companys que sí que havien iniciat, s'havien estat contractats per despatxos, pues, els anaven fotent al carrer. Llavors, bueno, pues, clar, a mesura que vam anar avançant i vas veient la situació com evoluciona, pues, t'ho vas plantejant. I arribats al moment, pues, sí, no vam tenir cap dubte.
Jo tinc una curiositat. D'on prové el nom MDT i què significa?
És un tema que normalment no expliquem als clients, però MDT ve d'una broma que hi havia a la universitat, que vam parlar molt, I bueno, no diré exactament la broma, però MDT vol dir Madre del Topo Arquitectos.
Madre del Topo.
Madre del Topo.
Sí. Res a veure amb arquitectura.
No res a veure. És una broma que havia a la Universitat d'Arquitectura, però sí. No té res a veure amb arquitectura.
Exacte. De totes maneres, ens va inspirar el fet de que hi ha despatxos d'arquitectura mínimament coneguts que sí que tenen noms curiosos que penses, i d'on ho hauran tret, això? I vam pensar, bueno, si aconseguim ser bons, no importarà com ens siguem. Clar. Llavors vam decidir arriscar-nos...
projectant ja cap al futur com un...
Exacte.
Sí, de totes formes, als clients no els diem que és Madre del Topo. No, vam buscar una alternativa que era Media Design Team.
Bueno, això queda entre nosaltres,
sí,
aleshores,
sí.
No?
Exacte, sí, no s'ha d'explicar.
No.
En petit comitè, doncs.
Sí. No volíem que es vinculés cap nom al nom de l'empresa. Ni els cognoms, ni els noms. Llavors volíem buscar alguna cosa extern completament al que és... la nostra persona, no? Cadascú dels tres.
Aleshores, utilitzeu les sigles, no? M'imagino, sí, per presentar-vos.
Sí, només les sigles.
I jo tinc una pregunta. Clar, arquitectura t'ensenyen a fer d'arquitecte, diguéssim. Però tot el que és a part del màrquetting, publicitat, el que engloba portar una empresa.
Això t'has de buscar la vida com bonament pots.
Sí, sí.
Hem anat aprenent a mesura que anàvem tirant, hem preguntat, vam començar amb la pàgina web, com promocionar, com funcionava, si es podien fer flyers, fer targetes, donar-les...
Conèixer molta gent.
Anar provant.
Ho heu fet vosaltres mateixos o heu contractat alguna empresa que us portés al màrqueting i la comunicació?
No, per això que comentàvem al principi, per això d'intentar reduir tots els gastos possibles, hem intentat abarcar-ho tot nosaltres. Llavors només hem contractat una empresa que ens ha fet la pàgina web, perquè tingués un aspecte més professional. La resta, vull dir, el posicionament web, el tirar-la endavant, el donar-nos d'alta en diferents portals i portals de construcció i d'arquitectura, tot ho hem fet nosaltres. Obrir el blog, obrir el Facebook...
Inclús la pàgina web ens l'han fet, perquè no som informàtics, però tots els textos, el logo, l'aspecte, tot ho hem dissenyat nosaltres.
I aleshores, suposo que en aquest moment és molt important donar-se... tenir una diferència en el vostre negoci de la resta de la competència. Quin és l'element que us diferencia a vosaltres dels altres despatxos d'arquitectura?
Correcte. Bueno, nosaltres, a diferència de la majoria de despatxos, oferim un preu tancat dels nostres projectes. Des del moment que tracem la primera línia, podem dir el que aquesta línia, el cost que té aquesta línia a la realitat, construir-la. I bueno, és una cosa que sobtadament no passa a la resta, no? Normalment l'arquitecte fa el seu disseny i després ja et buscaràs el constructor i ja et buscaràs la vida per saber el que costa. I ens hem trobat casos de clients que han vingut no podent-se construir allò que l'arquitecte els havia dissenyat perquè no sabien el cost exacte que suposaria.
Ara, doneu el cost tancat del vostre projecte. Sí, feu el projecte, però... i això costarà...
Costarà construir exacte. Aquest preu.
Exacte,
i garantitzem
aquest cada
preu
canvi
final.
Que realitzem, perquè clar, la primera proposta mai és la definitiva. Tots els canvis que ens demanen els clients sempre van amb t'he fet aquest canvi i això suposarà doncs, aquest increment del pressupost
o
el baixarem tant perquè això no hi és. O sigui, sempre amb el preu real perquè la persona sàpiga que el que vol tenir ho pot tenir.
Tornant una miqueta a això de gestionar-ho tot i eliminar intermediaris, el que intentem és això, eliminar les despeses d'intermediaris, de comissions, entre constructor, entre subcontractistes, entre... Bueno, el món de la construcció sempre ha estat un món una miqueta poc transparent, no?
Sí, 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 venint parlant d'això, justament ens plantejàvem amb l'Alba, dèiem, ostres, clar, la crisi ha patat tota la bombolla immobiliària i a partir d'ara us heu de reconstruir, diguéssim, tot aquest sector. Quin plantejament teniu per no caure un altre cop en el mateix problema o quins són els plantejaments que heu fet per innovar?
Bueno, tenim diverses línies obertes. Primerament, mantenir això, mantenir la reducció de despeses i seguir doncs, amb això, no? Intentar no tenir intermediaris i seguir per aquesta línia, no? D'oferir un preu tancat, de garantitzar-lo i, bueno, el que m'ha explicat. I d'altra banda, doncs, hem iniciat diverses línies, no? Una línia d'investigació per oferir aquest producte tancat del que parlàvem, intentar-lo oferir al mínim cost possible. I és en el que estem treballant actualment, no? Intentar, doncs, parlant clar, doncs, la casa més barata que es pot aconseguir, quin preu té, no? Doncs, actualment ho trobem... productes per 550, 700 euros al metre quadrat és el més econòmic que veiem en el mercat. Pues estem intentant aconseguir a veure si aquest 550 el podem reduir a 400, 450, 430.
I en aquest cas, preu i qualitat anirien lligats?
Sí,
Estem intentant buscar una fórmula a base de peces prefabricades i modulars que podem utilitzar per poder fer una casa de qualitat, realment de qualitat, la mateixa qualitat o superior a la que oferim ara, però a un preu molt més baix, perquè tothom pugui, a partir d'unes bases, fer la casa al seu gust, però amb un preu molt econòmic.
Sí, de fet, en aquests moments, corregiu-me si m'equivoco, en el món de l'arquitectura sembla que està de moda, hi ha un arquitecte que construeix cases de famosos, fer les cases a partir de mòduls prefabricats, que permet fer edificis a un cost més baix, amb un bon disseny i una bona qualitat.
Exacte. Correcte.
De totes aquestes maneres, nosaltres alhora també estem intentant integrar-ho utilitzant materials reciclats. O sigui, intentant utilitzar estructures metàl·liques o mòduls que ja han sigut utilitzats i ja no es necessiten, intentar incorporar-los als nostres dissenys, ja que seria una manera de reduir costos també.
La sostenibilitat cada cop és més important, i a l'arquitectura també, no? I llavors és una manera de fer un producte sostenible en construcció, no? Sempre que puguis reaprofitar materials, o que aquests materials, quan aquesta construcció i ja no serveixi, no? Així donat el seu servei i no es faci servir, doncs que la puguis desmuntar també és un valor afegit.
No he de dir que estic impressionada pel poc temps que porteu, tot el plantejament també fet que teniu de vostra empresa. I, bueno, a part que deu estar bastant contents amb com estan les coses, no?
Sí.
Em plantejo quins projectes teniu de futur, com ho veieu?
Bueno, pues estem allà, ens agradaria tenir molts més, lògicament, però sempre, sobtadament, sempre diem, bueno, i el mes que ve què farem? I el tenim així incert, però sempre apareix un nou client que ens demana fer pressupost i sempre s'acaba terciant, no? Sempre acaba sortint. Llavors, bueno, pues clar, les perspectives de feina, pues, de moment, en 2 anys vista, pues, no ho sabem, però sí que per aquest any sí que tenim projectes oberts en els quals hem començat la construcció i tenim alguns en perspectiva que estem realitzant el projecte.
I teniu pensat ampliar a nivell de...
Tant de bo.
Sí, ojalà.
Tant de bo.
De moment la perspectiva és no rendir-nos i seguir endavant tenint en compte la situació que ens trobem econòmicament ara mateix. Llavors, sempre ens agrada pensar que si ara ens n'estem sortint, quan les coses millorin,
pues,
doncs podem ampliar i podrem...
Clar, d'inici pensàvem fer molts concursos, no? Concursos públics, i clar, fins ara ens ha anat prou bé i no hem tingut temps per dedicar-hi a fer concursos. Llavors és una cosa que també deixem oberta i que ens agradaria poder fer, no? I ampliar en aquest aspecte plantilla si s'escau.
I jo tinc una pregunta personal. I quins reptes us heu trobat que no us esperàveu?
Especialment, la majoria dels reptes, els problemes que hem tingut, són temes que a la Universitat d'Arquitectura no ensenyen en absolut, que són temes de burocràcia. En tot el tema de l'arquitectura, tant en la construcció nova, rehabilitacions, o inclús demanar una cèl·lula d'habitabilitat, hi ha una burocràcia que és complicada i que no és fàcil de descobrir. Tu vas a qualsevol lloc de l'Estat o de l'Ajuntament i no t'expliquen el que has de fer. Nosaltres hem tramitat alguns permisos que no sabien com fer-ho i ningú t'ho diu fins que ho has fet i et diuen no, ho has fet malament, has de tornar a començar. O sigui que la majoria dels problemes normals són burocràtics, perquè a nivell constructiu, el que és fer els edificis, projectar-los, idear-los, això ens ho ensenyen. Però tota la resta, no. I això és el tema més difícil. Però bueno, ho fas una vegada i ja ho has après.
Bueno, doncs, home, us desitgem molta sort cara al futur, i que sigueu un exemple per tots aquells joves que estiguin a casa pensant en què es pot fer en el món d'avui en dia, i veure que, bueno, que no és difícil, però que amb ganes i amb il·lusió, no?, un pot portar endavant el seu projecte personal.
Sí, sí, és el que nosaltres, de fet, tenim diversos clients que han obert negocis, botigues, el club de tenis mateix, i és el que nosaltres sempre els diem. Pensa, per la perspectiva que tenim, per el món en el que estem, que és el més afectat a la crisi, amb ganes, amb il·lusió i amb treball, doncs pots arribar a tirar-lo endavant.
I amb un bon equip, també.
També, lògic. Però, bueno, sobretot ganes i il·lusió.
És agradable veure que en aquests moments també hi ha una mirada alegre, positiva i entusiasta que fa tirar endavant, també, en un context, no, en el que tot està una mica gris.
Sí.
Va, doncs moltíssimes gràcies, Eva, Sam i Jaume.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I fins aquí l'empenta d'avui. Nosaltres us esperem d'aquí 2 dimecres a la mateixa hora. Adéu-siau.
Moltes gràcies a tots tres, i Elia i Alba, ja ens avançareu d'aquí 15 dies de què ens parleu.
Deixem-ho en punts suspensius.
Gràcies.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.